Esteu escoltant el programa de Poció de Felicitat amb Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, en Jesús Sánchez. L'ego neix dins nostres quan som petits, a través de l'afecte, de l'amor i de la cura. Llavors sentim que som bons, valuosos, que tenim alguna importància. Però, per contra, si ningú pensa que som útils i si ningú ens aprecia i si ningú ens somriu, llavors sentim que estem malalts, tristos, rebutjats i sentim inferioritat. Diguem que es va desenvolupant un centre que no és el nostre veritable ser, ja que en aquesta etapa no sabem qui som. Doncs simplement reconeixem el que els altres pensen de nosaltres i aquí es manifesta l'ego com un reflex de l'opinió dels altres. L'ego genera pensaments com el meu cos i la meva ment, el meu intel·lecte, la meva vida, la meva riquesa, jo hauria de ser feliç, jo sóc ric, jo sóc llicenciat, entre d'altres, els quals procedeixen només de l'ego. L'ego ens ajuda en un procés d'autoreconeixement. Hi ha 10 processos de l'ego molt marcats que també tenen els seus paral·lels en els egos de l'enagrama. Escolteu-los, aviam si us sentiu identificats amb algun d'ells. Ja l'ego 707 ciències, que és aquell ego que sempre creu tenir la raó. Li agrada sobretot donar consells, sempre contesta encara que no sàpiga res i creu tenir la resposta per tot. I no es pot pas quedar callat. Llavors ja, l'ego insaciable. Aquest és l'ego com si diéssim al centre de taula. No li agrada passar desapercebut i fa qualsevol cosa per cridar l'atenció. Llavors tenim l'ego interruptor. Doncs en aquest ego, la seva necessitat d'autorreferència és tan forta que interromp permanentment i mai deixa que els altres acabin de parlar. Escolteu l'ego envejós. Aquest és el que no suporta els triomfs i èxit dels altres i degrada els que creu que són millors que ell. L'ego prestigiós és l'ego que cerca aplaudiments, reconeixement i admiració amb tot el que fa. Sempre vol ser el millor. Freqüentment els diu als altres: tu vaig advertir, jo ho sabia, tu vaig dir, però tu mai m'escoltes. Després tenim l'ego genet, que aquest se n'aprofita del que diuen els altres, és a dir, s'aprofita de les dades dels altres pel seu propi benefici. Treu partit del que els altres li diuen per estructurar les seves pròpies intervencions. És un copiador i un usurpador. Llavors hi ha l'ego sord. L'ego sord és aquell que mai escolta. Li agrada parlar només a ell i habitualment fingeix escoltar. Escolteu com és l'ego manipulador. Doncs aquest ego és aquell ego astut que sempre se les arregla, ja sigui tergiversant, acomodant, enganyant, mentint o justificant, perquè les coses resultin sempre, endevineu què, a favor seu. Llavors hi ha l'ego orgullós, que és aquell ego competitiu, discutidor, que no li agrada perdre. A l'ego primental, o també se'n diu silenciós, és aquell ego que calladament té un discurs paral·lel, és criticón, hipòcrita i sempre jutja. Però hi ha encara un altre tipus d'ego, un ego que ens pot portar forces problemes, em refereixo a l'ego espiritual. L'ego espiritual és encara més subtil que l'ego mundà. És molt fàcil enganyar-se i pensar que un ser espiritual ha de comportar-se d'una determinada manera, assistir a certs llocs, vestir de diferent manera, obeir determinades regles i tantes altres coses a les que pensem que hem d'accedir perquè estan dins del camí espiritual. I és així, com a poc anem adquirint una disfressa sense adonar-nos, que és només una altra màscara i que pel fet de fer totes aquestes coses no ens tornem pas espirituals. L'ésser espiritual aprèn de la vida com la gran escola que és i per això adquireix serenitat. L'evolució espiritual és anar llevant-nos aquestes màscares que vàrem adquirir amb la nostra educació i amb les que ens sentim ben identificats. L'espiritualitat no és negar-se res ni tampoc agregar alguna cosa. És simplement viure conscientment. Una de les disfresses de l'ego a on es camufla molt bé és en l'ego espiritual. Doncs aquí és l'ego que s'escuda en la suposada superioritat de creure que ets un ésser que ha descobert veritats. Quan en el fons és només un escut de l'ego per defensar-se de l'entorn. Però com podríem definir què és l'ego espiritual? Doncs és ni més ni menys que identificar-se amb una imatge espiritual d'un mateix. És a dir, més que ser una persona amb unes inquietuds i experiències espirituals, és creure't que ets una persona espiritual. I és que quan l'ego espiritual apareix, és quan ens entestem en ser o en demostrar-nos a nosaltres mateixes que som espirituals. És llavors, quan sorgeixen les tensions internes, quan sobrevenen els problemes amb la pràctica espiritual, sobretot quan ens entestem a aplicar o a imposar les nostres creences espirituals en circumstàncies de gran càrrega emocional. I és aquí quan es rebenta la bombolla de l'espiritualitat. Perquè la maduresa espiritual res té a veure amb l'ego espiritual. La maduresa espiritual és quan es deixa de tractar de canviar els altres i ens concentrem en canviar-nos a nosaltres mateixos. La maduresa espiritual és quan acceptem a les persones tal com són. És també quan entenem que tots estan en lo correcte segons la seva pròpia perspectiva. És també quan s'aprèn a deixar anar. És quan s'és capaç de no tenir expectatives en una relació i donem de nosaltres mateixos pel plaer de donar. És també quan comprenem que el que fem ho fem per la nostra pròpia pau. És quan un deixa de demostrar al món lo intel·ligent que un és. És quan deixem de buscar l'aprovació dels altres. És quan parem de comparar-nos amb els altres. La maduresa espiritual és també quan s'està en pau amb si mateix. És quan som capaços de distingir entre la necessitat i voler i som capaços de deixar anar aquest voler. I adquirint la maduresa espiritual, quan deixem d'annexar la felicitat a les coses materials.
Thank you.
Per totes aquelles de vosaltres que us agradaria assistir al curs de l'Enneagrama per al Desarrollo Personal, us comunico que ja hem començat al nivell 1, els dijous, de 6 a 7:45 de la tarda, a l'Hotel d'Entitats, a Roda de Berà. També, per les que seguiu amb el quart nivell del curs d'Enneagrama per al Desarrollo Personal, continuarem els dimarts de 6 a 7:45 de la tarda, a l'Hotel d'Entitats, de Roda de Berà. Tingueu en compte que cal anar-hi abans per apuntar-se, ja que les places són limitades. Si voleu més informació sobre les dades i el preu del mateix, el telèfon de l'Hotel d'Entitats és 977-65-7712. Allà us atendran. Si voleu deixar comentaris sobre el programa de Poció de Felicitat i el curs d'Enneagrama per al Desarrollo Personal, em podeu seguir a la pàgina de Facebook Poesia de l'Alma. Segons els grans teòrics de l'Enneagrama, la condició humana té dues cares, l'ego i l'essència. Les dues defineixen dos extrems del nostre pensament, conductes i emocions. L'ego és aquella part inconscient del nostre ser encarregada de buscar conflictes. Provoca distorsions mentals que canvien la nostra manera de percebre la realitat i és la base del sofriment personal. En canvi, l'essència és de caràcter natural de l'individu, sense adulterar ni distorsionar la realitat. Quan connectem amb l'essència, som capaços de viure lliures. Per norma general, tots actuem, segons l'ego, del nostre eneatipus. Cada una de les 9 personalitats o eneatipus de l'Enneagrama té unes distorsions i un ego característic, i per tant, cada tipus haurà d'actuar d'una manera diferent per aconseguir lliurar-se dels pensaments i de les pors que ens encadenen. L'objectiu del creixement personal i espiritual estarà, doncs, centrat en identificar el nostre ego i aconseguir connectar amb l'essència. L'Enneagrama de la personalitat és, doncs, una eina molt poderosa que ens proveeix d'una enorme quantitat de material descriptiu amb el qual podem treballar sobre nosaltres mateixos. Ens subministra una guia pel descobriment i per l'acceptació de les nostres majors limitacions i ens faculta la respectuosa comprensió dels altres. Al mateix temps, ens orienta cap als llocs on es troben les nostres potencialitats i talents més grans que en gran mesura i continuem sense desenvolupar-se. En última instància, el propòsit fonamental d'aquest sistema és d'aconseguir un coneixement de nosaltres mateixos que ens permeti sortir-nos de l'espiral del patiment i de l'autoengany en què ens trobem, parcialment o totalment submergits. Repetint sempre el mateix guió una i una altra vegada i, per tant, recollint resultats molt similars. Com us he comentat, aquest sistema de desenvolupament humà el contempla 9 estils bàsics de personalitat i les seves diferents interrelacions. És molt útil per identificar i clarificar el nostre funcionament psicològic. I també és utilitzat com un mètode d'autoobservació i estudi dins d'un context psicoterapèutic o d'un treball de realització personal i espiritual. En aquest sentit, és una eina psicoespiritual que, si bé pot utilitzar-se solament a nivell psicològic, proporcionant un major nivell de funcionalitat, satisfacció personal i adaptació al nostre entorn, el seu abast és molt més profund, servint-nos de guia cap a nivells més profuns del ser. Aquest mapa de la personalitat és una amalgama de coneixements guardat i transmès per diverses tradicions de saviesa, combinat amb els avenços de la psicologia moderna. Ens permet sostenir una investigació oberta i intel·ligent sobre la nostra pròpia experiència, revelant-nos cada vegada aspectes més profunds del nostre món intern. L'Enneagrama de la personalitat, basat en l'autoconsciència i l'autoobservació, és un dels mètodes més clars i precisos que hi ha per entendre'ns a nosaltres mateixos. I, per tant, per entendre la forma com els altres es veuen a si mateixos i el punt des del qual gira la seva estratègia vital. Ens dona suport per relacionar-nos des de la compassió i des de l'enteniment, permetent mantenir llaços més forts i compromesos i una millor i més efectiva comunicació. Aquest mapa, dinàmic i interactiu, mostra la forma bàsica que tenim de percebre i organitzar la realitat. És a dir, la forma com veiem la vida. Utilitza els nostres patrons o hàbits de conducta limitants com a assenyalaments cap a aspectes essencials dins nostre, que eventualment ens permet accedir a nivells superiors de consciència i equilibri. Segons l'Enneagrama, els estats de fixació de l'ego són només uns dels molts estats de consciència en què els humans existim. En altres paraules, la fixació de l'ego no és el nostre destí final. Entre els desitjos d'immortalitat del rei Mico de la llegenda xina, que vol assolir al vestir-se d'humà, el diàleg dels egos segons Gibran Ha'il i els 10 processos de l'ego i l'ego espiritual, l'Enneagrama ens parla de l'ego de cada eneatipos, definint per cada un d'ells una passió i una fixació. Coneixent el nostre eneatipos a fons i també la nostra passió i la nostra fixació, ens serà molt fàcil reconèixer la nostra essència, és a dir, el qui realment som. Albirar de lluny la nostra ànima i potser llavors creure en la immortalitat, ja que l'ego està ple de deures i judicis i l'ànima plena d'amor i de coneixement infinit. Heu escoltat el programa de Poció de Felicitat amb Leo Loza, el tècnic del so, i Maria Antònia Margarit, qui us parla. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Us esperem, doncs, la pròxima setmana, aquí, a Roda de Barà Ràdio, per escoltar el vostre programa setmanal de Poció de Felicitat. Fins llavors, us desitgem que passeu una setmana força feliç.
Meku zero net of the peace my inichi o shalene